El bar. Una entrevista diferent.
Doncs ja és amb nosaltres a la bodega Bar Bartolí del carrer Vallespí del barri de Sants de Barcelona l'actor Joan Carreras. Molts el coneixereu per la seva faceta televisiva en sèries com Temps de silenci, La Riera o Com si fos ahir. D'altres l'haureu pogut veure als escenaris del país representant obres com Macbeth, Història d'un senglar o Alguna cosa de Ricard, o recentment amb Amèrica, un text de Sergi Pompermayer, la direcció de Julio Manrique i Joan Carreras, Mireia Xalà, Tamar Andong, Marc Bosch, Aïda Llop i Carme Fortuny a dalt de l'escenari. I per cert que és a punt de començar a girar pel país. Avui parlem amb un dels grans dels escenaris a casa nostra, Joan Carreras. Has demanat un bitxí?
He demanat un bitxí. És d'una de les meves begudes preferides del món mundial.
Coincidim. Ets la primera persona, el primer convidat amb el que coincidim.
A més, trobo que l'han posat molt bé la bodega, perquè normalment em demanen si hi ha d'haver-hi gel, i no.
No,
per
mai.
El bitxí
mai,
és mai, mai. Sense gel. Gens bons a les bodegues.
Amb quin personatge de tots els que has interpretat aniries a fer un bitxí?
Ostres, tu, saps què passa? Ara penso que últimament els personatges que tinc la sort que em toquin de fer són personatges bastant insuportables, molts d'ells, eh? És a dir, aquest últim, per exemple, d'Amèrica, no me n'aniria a fer un cafè amb ell, em faria por. I, en canvi, hi ha altres que bueno, sí, un cafè o un dinar faria, però no sé amb qui me n'aniria. Jo, normalment, quan acabo de fer un personatge, l'escolo la dutxa, que digui. Una vegada es dutxa, se'n va pel, no? per la pica i ja està. Vull dir que no sé si me n'aniria a fer cafè.
En el teu cas, això, dedicar-te al món actoral, és vocacional? De petit ja somiaves amb això?
Sí. Jo sempre dic que m'he dedicat a això una mica per descarte. És a dir, perquè no... Jo tinc la sensació que no sé fer res més que això que faig. I ja de petit ja tenia... Jo penso que és una feina molt vocacional. Ha d'haver-hi algú que et porti a fer-ho, no? I de petit hi ha vídeos de Super 8 que em feia el meu pare, que ja estava fent el... Ja intentava pujar-me a algun lloc per intentar ensenyar alguna cosa, no? És a dir, que sempre són coses que després et van... Durant la vida et van repetint, et van donant alguna senyal i al final acabes caient-hi, sí.
Ara ho dèiem, durant la professió, Joan, has tocat televisió amb serials de TV3, com La Riera, Com si fos ahir, Temps de silenci, però en quin format et sents més còmode? O t'ho preguntaré d'una altra manera. Ets un actor de teatre que fa tele o un actor de tele que fa teatre?
No, jo sóc un actor de teatre que fa tele. Jo sempre penso que anar a dir a Marga un dulce és fantàstic fer televisió. Televisió cobres molt més que fer teatre. El tracten no millor, perquè en teatre sempre m'he sentit superben tractat, però sí que és veritat que és una feina molt més seqüencial, és una feina que t'exigeix, però d'una altra manera. En canvi, el teatre té una cosa que no et pot aportar mai, la televisió, i els que ens estimem el teatre, com tu, ho sabem. Es crea aquella litúrgia, no? Aquell espai tan sagrat. A vegades ara, quan es fa el debat sobre si no, el teatre hauria d'emular molta part del audiovisual i de xarxa social per intentar recollir un públic jove, jo penso que no. Jo penso que al contrari. És a dir, el bonic del teatre és mantenir aquest ritme lent, és mantenir la pausa, aquesta litúrgia, aquesta manera de relació amb el públic, no, el directe. Però jo sóc un home de teatre i m'hi considero molt, sí.
Ara em parlaves del públic jove i jo sempre recordo que tot just després de la pandèmia, quan van obrir els teatres, el primer tipus d'espectador que va anar al teatre és precisament qui tenia més por d'anar al teatre, que és la gent gran.
Clar.
Què li passa a la gent jove? Va al teatre?
La gent jove els hem d'animar a qui vagi. Sí que és veritat que tenim un públic gran de teatre i és un públic que, si no ens posem les piles entre tots, ens costarà renovar-lo. I és el que et deia ara, no? Com intentar que les generacions més joves vinguin al teatre. Que no vegin el teatre com una cosa gairebé arqueològica, sinó com una manera d'expressar moltes de les seves emocions, que no són tan diferents a les nostres, però sí que estan vehiculades de manera diferent, no? I llavors jo penso que la manera... Jo penso que és precisament no intentar reproduir el frame ràpid, la imatge per la imatge, aquesta manera compulsiva de mirar imatges una darrere l'altra, no? Sinó donar-los un espai diferent, un espai on l'emoció i la emoció real i el directe té un valor, no? I no tot ha d'estar gravat i darrere una pantalla. Jo penso que això sí que els podem animar a partir d'això, però sí que és veritat que les propostes han de ser propostes però suggerents perquè els agradi.
Perquè quin estat de salut viu el teatre català ara mateix?
Mira, sí que és veritat que just abans de l'estiu jo vaig patir una mica, perquè sí que és veritat que els teatres patien, no? Patien de públic, patíem de, no? d'afluència, però sí que és veritat que una cosa que passava és que de cop i volta, després de tant de temps tancats, la gent, just quan començava el bon temps, el que volia era expandir-se pel món, i jo ho entenc, i anar a concerts en directe, i relacionar-se, i viure, i llavors tancar-se en un teatre doncs no era una opció. Però sí que és veritat que estava esperançat que a partir del setembre hi hagués un canvi. I jo crec que ha generat un altre tipus de dinàmica, i ara s'ha normalitzat la cosa. Tinc la sensació que la gent està anant al teatre, i les propostes... N'hi ha moltes, i està molt bé que en aquest país tinguem tantes propostes i siguem tan transversals a nivell de propostes i que puguin englobar molt públic. I jo penso que estem, o si menys no tinc l'esperança de que la cosa està animant-se. Si menys no, ara Amèrica, que és la que vinc de fer jo, diguéssim, ha sigut meravellosa la resposta del públic, i és realment... Sempre tinc la sensació que és un petit miracle, això del teatre, no? Que surtis de casa teva, amb la comoditat de casa teva, amb el fred de l'exterior, amb les xarxes socials, amb les plataformes, que compris una entrada, que agafis el cotxe, la moto, el transport públic, vagis caminant, vagis al teatre... Trobo que encara manté aquesta essència del miracle, sí.
Ara en parlarem, d'Amèrica. Sí que és veritat que quan vaig anar a la Villarroel a veure, més que a veure, a Gaudí, d'una obra com Amèrica, hi havia molt públic jove. És una obra que interpel·la molt, no?, també al públic jove. Sí, cal precisament això, perquè la gent jove vagi al teatre?
Sí, jo penso que ha d'haver-hi una... És a dir, la gent jove, per ser jove, no és burra. És a dir, les inquietuds que tenen són inquietuds molt profundes. El que passa que nosaltres ens obstinem a pensar que són inquietuds que ja se'ls hi passaran. No, les inquietuds de la gent jove són les mateixes que tenim nosaltres. Tenen a veure amb l'emoció i amb les relacions personals i interpersonals. I Amèrica, a part de la part més nuclear, que parla d'aquest passat esclavista català, espanyol, europeu, també parla de relacions pare-fill, de relacions de parella... de parella jove, de parella més gran... És a dir, parla molt de les relacions interpersonals. I també és veritat que hi ha una cosa meravellosa que té molt a veure amb l'escriptura i també en la concepció de personatges, que de cop i volta hi ha una confluència de generacions diferents, no? Són tres generacions molt marcades, de la Carme Fortuny fins a l'Aida Llop, no? I això també genera dimensions diferents. I després també, perquè hi ha acidesa, hi ha mala llet, i tornem amb el mateix. Els interpel·la ideològicament, però també els mou per dins, perquè és una obra que també rius, però també és molt dura en molts moments.
Deia, de seguida parlem d'Amèrica. Abans, però, Joan, en una entrevista al Cultural vas comentar que l'etern sangrial de l'actor és la recerca de la veritat.
Sí, és que jo penso que precisament allunyar-nos el més possible d'aquella concepció antiga de fer teatre, no? D'aquesta cosa que els grans deien, no? Ja no parlo de declamar, ni molt menys, però parlo d'aquesta manera de distanciar-se de la pròpia realitat, la realitat que proposa el personatge i de la teva pròpia. Jo penso que això cada cop hauríem d'anar trencant fronteres, i cada cop que aquesta frontera entre personatge, actor, entre la teva veritat i la veritat del personatge, cada cop es difumini més, i que tinguem la valentia d'anar a buscar veritats profundes, no? I defensar els personatges sense por a caure en que siguin dolents, grotescos, difícils. Hem de ser molt conscients de que formem part d'un global, no? Com quan fem teatre. Llavors, a vegades aquesta voluntat de voler defensar el teu personatge i que sempre sigui net i pur, no. Hem d'embrutar-nos una mica les mans.
Ara Amèrica ja no és a la Villarroel, però això sí, és a punt de començar a girar per Catalunya. Què hi veurà l'espectador, que no l'hagi vist encara?
Bueno, el que veurà és tot un text molt gran, un text gran, dels grans que s'han escrit en aquest país, i dirigit fabulosament pel Julio Manrique, el text del Sergi Pompermayer, i després com una història d'una família riquíssima catalana que té un passat obscur lligat amb l'esclavisme i la venda d'esclaus a l'Amèrica del 1800. I on d'aquí treu una fortuna molt gran, i com a partir d'aquí, a partir d'una visita de la nòvia del fill de la família, es desencadena tot un tot un ball de monstres.
Ara ens ho deies, un text sublim de Sergi Pompermayer que tracta sobre el passat esclavista de Catalunya. Calia aquesta revisió a la societat catalana?
Jo penso que molt calia. De fet, ha generat un debat molt interessant, no? Vull dir, perquè jo era una cosa que no sabia. Sabíem la cultura dels indians, sabíem arquitectònicament moltes cases que veus concretament al Maresme i en altres llocs també, no?, que saps que venia d'allà, però no sabies les profunditats, no? I llavors el Sergi ha fet un estudi d'investigació prou potent com per revelar-ho i adonar-nos-en com a societat que està molt bé i ens farem un bé entre nosaltres si també ens n'adonem que en èpoques de la nostra vida també hem fet les coses malament, no? I llavors aquest perdó col·lectiu o aquesta expiació col·lectiva també és necessària com a societat. Ens farà molt més grans assumir també els nostres obscurs i no només els clars, no?
Em referia al text, però quin muntatge també més bèstia, aquest que estableix paral·lelismes entre l'actual tansamanfotisme català, aquest que comentaves ara, no? Hi havia cases d'indians, però no sabien ben bé d'on venia tot plegat, i el passat esclavista transportant l'espectador d'una època a l'altra, no?
Clar.
Només amb llums i en aquell precís moment, no?
Sí, això va ser tot un procés durant els assajos de veure que realment les històries, quan són bones, no cal sobreexplicar-les molt i no cal subratllar-les molt, sinó que simplement deixar que l'espectador acabi de dibuixar-se el paisatge mentalment i emocionalment també està molt bé, i aquest viatge d'anys i anys és el que dius tu, no? Amb un canvi d'idioma, amb unes llums i amb una manera d'enfocar l'escena, trobo que n'hi ha prou. I és, per això és tan revelador i també interpel·la, perquè te n'adones que tampoc han canviat tant les coses. Evidentment han canviat en molts nivells, però la carn segueix sent la mateixa, no?
El paper de la cultura en general i del teatre en particular ha de ser aquest, el de posar-nos un mirall davant i dir, ei, revisem-nos, que hi ha coses que no han fet bé.
Jo penso que el meravellós de la cultura és que té espais per tot i hem de ser valents per acceptar els espais per a tots. Hi ha d'haver-hi espais per l'entreteniment, només l'entreteniment, hi ha d'haver-hi espais on t'interpel·lin, espais estrictament intel·lectuals i espais purament emocionals. És a dir, la cultura ha de ser prou generosa, en general, com perquè ens obri portes de tot tipus. I si hi ha espectacles que conjuren o junten diversos d'aquests elements, és meravellós, no? Perquè només fer servir la paraula, si també tens l'opció de la música i de la llum i del... És a dir, totes les disciplines poden conviure per explicar precisament per això. Però sí que és veritat que hi ha una part, que jo l'agraeixo en el teatre, que és quan ens interpel·la, no només com a societat, sinó com a éssers humans, no? És a dir, quan realment et posa en un context de qüestionar-te segons quina cosa, no? Llavors el teatre és quan es fa no només gran culturalment, sinó útil també, no?
Per cert, ens ho deies, què tal està sota la direcció de Julio Manrique? Em sembla que ja t'havia dirigit una vegada.
Sí, amb el Julio vam fer la partida fa molts anys ja. Meravellós, és un tio meravellós. A part que som molt amics perquè fa molts anys que ens coneixem. És un tio que té una sensibilitat meravellosa i és un tio que té allò, aquesta concepció que es diu, no? Que a vegades es parla dels quin tipus de director hi ha, no? Aquest, quan a vegades entre nosaltres diem qui és un bon director d'actors, doncs ell és un gran director d'actors. Perquè el més important no és que et diguin com s'han de fer les coses, sinó que et donin l'opció de que neixin de tu, no? I ell empodera molt l'actor. I realment, quan treballes amb ell, podries fer textos diferents, però el personatge es mantindria en el mateix lloc, no? Perquè surt de tu.
En el teu cas, et fiques a la pell d'en Joan. Ara ens ho comentaves, ens en feies una pinzellada, un destacat membre de l'elit catalana amb una fortuna acumulada gràcies a aquest passat esclavista que ell mateix banalitza, no? Fins a quin punt per interpretar un personatge l'has d'entendre?
Jo penso que l'has d'entendre al 100%. Entendre'l tant que arriba un moment que no et faci vergonya a ensenyar les parts més fosques d'aquell personatge.
Encara, Joan, que, i m'ho permetràs, no. Sigui fastigós el personatge.
Sí.
Sí, és que ha de ser molt dur, això,
Sí, però és precisament per això. És a dir, que si volem interpel·lar, els personatges han de ser prou reals com perquè et provoquin fins i tot aquestes contraemocions. I un actor no es pot permetre el luxe de suavitzar el seu propi personatge si el personatge és un monstre. I al contrari, l'ha de defensar amb els arguments que té el propi personatge. Aquest personatge d'Amèrica és un personatge que és perillós, és fosc, és corrupte, és terrible. Però jo l'haig d'humanitzar al 100%, perquè l'única manera que té l'espectador de sentir-se en qüestió davant d'aquest personatge és que jo li mostri el personatge amb totes les seves cares i que sigui el més polièdric possible i que fins i tot l'espectador es pugui arribar a plantejar si tinc raó o no quan no la, quan a ulls de...
No,
no, sé,
no et fa por, això?
I morals, no, no, perquè és la reflexió final que farà el lector, no? Ai, perdó, l'espectador. I llavors, la presa de decisions de l'espectador ha de ser de l'espectador. No els hi hem de donar tot menjat i mastegat. Ells han d'acabar de pintar-se el paisatge mental i emocional. De manera que està molt bé que ells acabin decidint què és bo i què no és dolent. I si això els qüestiona, si fins i tot són capaços d'arribar a pensar que jo tinc raó, és que realment són ells que estan vivint el mateix, no? El nivell de conflicte que tenim tots. Tenim una societat de microracista, de microracismes, de microclassismes, de micro, no? De micromofòbies. Tot això juntat arriba un moment que es fan grans paquets d'intolerància, no? I aquest personatge meu és això. És a dir, que si això és un mirall, és fantàstic.
Abans ens ho deies també, que d'alguna manera a tu sempre t'hem vist com a mínim en, personatge, en personatges una mica tèrbols, eh? Ara Amèrica, no fa gaire amb Història d'un senglar o alguna cosa de Ricard. Són els tipus de personatges que més t'agraden interpretar per la seva complexitat, suposo?
Sense cap mena de dubte. És que per fer de bons ja tenim la vida, eh? Ens passem la vida sent bons, eh? És que t'ho juro. És a dir, que arriba un moment que tot és... És a dir, bons en el sentit de que ens passem la vida pagant impostos, ens passem la vida intentant realment reconduir la vida a través de la bondat, que això és meravellós. Tota aquesta part més fosca que tenim a l'ésser humà, que la tenim tots, sense excepció, és meravellós que te la brindin per poder fer el teu escenari. Tu no saps la merda que expio jo cada dia fent aquest tipus de funció. I els personatges foscos, dolents, controvertits, impertinents, políticament incorrectes, són meravellosos. Perquè s'allunyen de tu, però és l'espai que tu estàs omplint, no? I això no vol dir que no tinguem part d'aquests personatges, perquè per defensar-los a mort has de trobar aquestes parts de tu, no? Però són fantàstics. Els personatges, quan més polièdrics, no? Quan més conflictuats, quan més difícil sigui de resoldre, és millor per un actor. Clar.
Ara parlàvem d'aquest tipus de personatges des del punt de vista de l'actor. Deixa'm plantejar-ho també des del punt de vista de l'espectador, perquè també són els tipus de personatges que com a espectadors odiem més, però amb els que més connectem, i suposo que precisament per aquesta part fosca que deies, no?
Clar, perquè ens connectem sempre precisament en això. Els millors personatges de la història universal, diguéssim, estan fets de moltes capes. I els que més ens interessen i dels que més en parlem són els personatges que han sigut... Jo no parlo de malvats, però parlo precisament allò que dèiem, no? Polièdrics, difícils... És a dir, els bons hem fet coses molt bones, els bons, les bones persones, no? I és molt important ser bona persona. Però precisament, a nivell comparatiu, necessitem saber on acaba i on comença el dolent, no?
Per cert, que ara en parlàvem de la història d'un senglar, et va fer guanyar un Premi Max.
Va fer guanyar un Premi Max, sí, i tant.
Què has suposat per tu, això?
Bé, jo sempre penso que els premis són com un recolzament, com una palmeneta a l'esquena i dir-te, ostres, vas bé per on vas, no? En general, sí que és veritat que la història d'un senglar era un espectacle que demanava molt de mi i del propi dramaturg i director, i va ser fantàstic reconèixer que t'ho reconeguin, però jo penso que també és una manera d'enfocar el teatre, no? I és la sensació de dir, vas bé per on vas, per aquesta línia o per aquesta manera de fer un tipus de teatre compromès a nivell personal, però també a la vegada alliberat de complexes, no? Intentar que sigui el més generós possible i on hi càpiguen quants més registres, millor.
El senglar, tens la sensació... És evident, que Joan Carreras porta anys i panys, no et vull fer gran, però porta anys i panys a dalt dels escenaris, al món de la televisió, però amb Història d'un senglar tens la sensació que ha estat una mica el teu boom o un punt d'inflexió a la teva carrera?
Mira, el punt d'inflexió que ha tingut Història d'un senglar és que per primera vegada, clar, un monòleg pot ser una trampa mortal o pot ser un regal. Perquè un monòleg, normalment, si està tan meravellosament escrit com aquest, que ha fet el Gabriel Calderón, pots tocar molts pals. I aquesta obra, que l'Història d'un senglar, puc tocar molts pals, i molts registres, i molts personatges, i moltes dinàmiques diferents. I pots passar de l'histrió al realisme més contemporani, pots passar de Shakespeare a algú hiperrealista, no? O molt del dia a dia. Llavors, clar, quan toques tants pals, la teva voluntat d'actor es fa més gran. Per tant, els teus registres s'omplen i llavors, clar, es fa més gran la teva capacitat d'ensenyar. I aquí he pogut ensenyar moltes coses. Història d'un senglar és un espectacle que ja farà 3 anys i portem encara girant-lo, fent-lo. Ara tornem al setembre a la Villarroel. És a dir, que és un espectacle que em permet mostrar-me de moltes maneres. I sí, home, clar. Però sí que és veritat que si m'hagués arribat fa 10 anys, segurament no l'hagués fet tan bé com ara. No vull dir que segurament es pot fer sempre millor, però has d'estar en un lloc d'autoestima prou gran com per no tenir por, principalment, en ensenyar moltes parts del personatge. No?
Ara ens ho deies, el teu primer monòleg, amb aquesta història d'un senglar, fa por?
Fa por. Ara ja no tant. Jo quan em vaig llegir el text vaig pensar que era una bogeria, però clar, era una beneïda bogeria, no? Vaig pensar això. És a dir, si ara m'haig d'enfrontar un text a un monòleg, que millor que fer-ne un que no és gens convencional, perquè no és un text convencional, és un text, bueno, allò que dèiem, polièdric, no? I amb moltes capes. I és un acte d'inconsciència, o de valentia, o de... per què no? I el resultat m'ha superat, en el bon sentit de la paraula, perquè realment no només per una qüestió de premis, per una qüestió de l'espectador com surt i com el disfruta, tant en català com en castellà, no? I sí que és un regal, però sí que és veritat que és cansat i et sents una mica sol. Jo, que sóc molt animal de companyia, m'agrada molt treballar en companyia i m'agrada molt treballar en dinàmiques de grup, ho haig d'anar... m'haig de fer una mica dieta de senglar, és a dir, una miqueta i després tornar amb la gent una miqueta.
Ara deies, el senglar ha estat una bogeria, seguirà sent una bogeria a la Villarroel, i recordo també que en alguna entrevista vas explicar... vas començar fa 3 anys, em deies, oi?
Per sí, tant, gairebé.
Iniciava la pandèmia, i diria que vas assajar, perquè ho veies, Calderón en vídeo.
Sí, sí.
Alguna cosa així estranya, eh?
És a dir, l'espectacle va estar tan a punt de no fer-se, perquè just nosaltres anàvem a estrenar pel Grec i just va arribar la pandèmia, es va suspendre el Grec, però amb mascaretes i companyia vam fer una lectura. I després va venir el Gabriel Calderón un mes de novembre, que aquí teníem confinament comarcal, confinament... bueno, aquella cosa tan marciana que vam viure, que ara sembla que sigui com d'un món distòpic, però va passar. I vam assajar, 4 setmanes, i vam anar a estrenar-ho a Salt, que hi havia confinament comarcal, és a dir, que realment ho vam fer per la gent de Salt i alguns que es van escapar a Girona. I acte seguit ens vam anar a Madrid. I llavors, com que ell ja no hi era, de català en castellà, jo ho vaig assajar a casa, treballant amb la traducció, i llavors assajàvem per Zoom, ell des d'Uruguai o des d'aquí. És a dir, que el començament va ser molt marciano, però sí que és veritat que allò que diem, no? Si s'assaja amb amor, amb humor, amb molt de compromís, amb sense por... Llavors, moltes vegades els resultats, fins i tot en les pitjors condicions, surten, no? I el brot va germinar precisament d'un lloc que semblava que no, però va fins aquí.
Abans parlava d'interpel·lar l'espectador, eh? I ho deia també abans, has interpretat El Senglar, has interpretat Macbeth... Què té Shakespeare que tants anys després segueix interpel·lant tant?
És el que passa amb els grans, no? Són gairebé 500, 600 anys i encara ens interpel·la, però no només emocionalment parlant, sinó políticament, èticament, moralment. És al·lucinant. És increïble. És increïble com te n'adones que els genis són capaços de tenir aquest punt de clarividència, no? I com, de desgraciadament, som capaços nosaltres de no caure en els mateixos paranys i tenir la mateixa, moltes vegades, mediocritat i afany de poder i la baixa caladura moral, moltes vegades, no? És a dir, que realment penses, com pot ser que l'ésser humà sigui capaç de coses tan meravelloses, no? Com fins i tot escriure de, com Shakespeare, i capaços de seguir sent com som, no? Això és curiós, perquè estic fent unes lectures també d'uns textos que Plató va escriure sobre Sócrates abans de morir. Sócrates ja també parlava...
Et valo fàcil, també.
Sí, no, però, també, sí però és curiós, perquè parlava també d'això, no? Era un discurs just abans de defensa, abans de que el condemnessin a mort. I te n'adones que tampoc són 2.000 i pico anys i tampoc hem canviat gaire. Seguim sent... ser igual d'ambiciosos, igual d'això, però bueno, clar, també és el que dèiem dels clarobscurs de l'ésser humà, no? Tenim coses meravelloses i altres que no tant. I Shakespeare és capaç de retratar-ho, però també d'una altra manera, amb humor, amb tensió, amb capacitat de sorpresa.
Et consideres, Joan, un d'aquells actors, no sé com dir-ho, shakespearians, que té en ment sempre, jo vull fer aquest paper de Shakespeare segur a la meva carrera?
Jo, sincerament, no ambiciono un personatge, eh? perquè a mi m'han sorprès tant projectes i personatges que a priori potser no em pensaria que m'omplissin tant, i ho han fet, i les expectatives a vegades de personatges molt grans i de cop i volta és que depèn de tantes coses, perquè precisament el bonic d'aquesta feina és que no ets tu l'únic amo del teu personatge, no? És a dir, que depèn de tot un procés i depèn de... És a dir, que no ambiciono un personatge. Però, per exemple, jo sé que, i a més ens hem demostrat a tots nosaltres, que Shakespeare ens acompanyarà sempre, no? És a dir, que no... És un autor que, per molt que intentem no fer-lo, acabem fent-lo, no? Perquè fins i tot actors... autors que, no?, que s'ajuden de Shakespeare per treballar sobre Shakespeare, com el mateix Gabriel Calderón, l'història d'un senglar, no? És a dir, que ens acompanyarà sempre i és meravellós anar-lo visitant i revisitant.
Una de les teves màximes, Joan, és que la cultura sempre ha d'estar subvencionada.
Sí, és que jo penso que... és a dir, si fóssim un país que la gent anés en massa al teatre, no? Si fóssim un país que la gent hi va, clar que hi va, però necessitem un recolzament. I el recolzament a nivell de subvenció no és per fer més espectacles, eh? Subvencionants vol dir intentar que la gent jove hi vagi i que les entrades siguin subvencionades. Jo no estic dient a preu zero, però per què no que tinguin l'opció d'anar a un preu molt barat, no? I que els hi funcioni, i que companyies joves, noves, dramatúrgia contemporània, tinguin l'opció de que realment hi hagi un calaix econòmic perquè puguin tirar endavant. Sí, jo penso que si no en tenim prou només amb la venda d'entrades, està molt bé que puguem ser ajudats, no? I que ens ajudin. Perquè trobo que el teatre, si no, té el risc de no arriscar, no? I hem d'obligar-nos amb el teatre precisament per fer-lo contemporani, perquè copsi, no?, la voluntat de les noves generacions i que tingui, no?, mantingui aquesta força, ha de tenir aquesta concepció de risc. I si depenem només del que s'hagi de vendre, arribarà un moment que el risc es limitarà, no?
Tens la sensació que, no sé si a Catalunya, a Barcelona, parlo, hi ha massa talent per massa poc espai?
Clar, mira, el país té molt talent, i jo ara que me n'adono que intento, dins de la meva voluntat, poca o molta, treballar amb dramaturgs contemporanis, trobo que el talent és enorme, perquè són dramaturgs que t'omplen no només teatre, sinó que interpel·len. No només del Sergi Pompermayer, sinó el Jordi Oriol, la Llàtzer Garcia, molta autoria contemporània, que és capaç de fer obra molt diferent. I llavors tenim la sort també de tenir un equip artístic enorme i un equip tècnic enorme i molt bo. I els espais que hi ha són espais... Sí que n'hi ha molts, però per què no podem ser transversals i omplir-los? Podem fer-ho. Però necessitem, precisament per això, no?, la cultura que sigui ajudada, no només subvencionada, sinó recolzada, que tingui un grau suficientment gran, que hi hagi la sensació de que la podem cagar fent aquesta feina, però sense el perill de que això suposi una penalització, que no estiguem obsessionats en el rèdit i en la venda de taquilla, sinó que puguem tenir la sensació de poder experimentar, que hi ha algú darrere que ens pot ajudar, etc, etc. Per tant, sí que hi ha molts teatres, està molt bé que s'obrin teatres, perquè també ha d'haver-hi espai per tothom.
Parlant de teatres i d'espais, tinc la sensació que darrerament el que està guanyant terreny a Barcelona són les sales petites.
Mira, la sala petita el que té... és que pots treballar en petit en tots els aspectes. Econòmicament parlant, a nivell de provatures, a nivell de risc, a nivell de... Llavors... Són meravelloses aquestes sales, però precisament també aquestes necessiten ser recolzades. Aquestes sales petites, pel fet de ser petites, no vol dir que no provin grans coses. I les grans coses necessiten tenir un cert recolzament. Això què vol dir? Que tots els artistes que hi treballin cobrin dignament, que tinguin la sensació de que allò que estan fent no és petit, sinó és gran. I llavors, que sí que hi caben pocs, d'acord, però que hi hagi la voluntat de fer-ho gran i de ser grans. I això és una manera també de recolzar el teatre. No només que hi hagin diners quan es fan les coses grans, sinó també les petites. Perquè precisament d'aquestes petites pot ser un banc de proves superinteressant, no?, per la dramatúrgia, pels actors, per llocs en els quals un actor es pugui provar, pugui treballar en situacions i en llocs diferents, i llavors no haver-se de dissimular. No? Els espais petits poden ser un lloc de creació i d'experimentació brutal. Però per ser petit no vol dir, no ha de ser precari.
Per últim, no vull acabar aquesta conversa sense preguntar-te propers projectes.
Propers projectes. Mira, propers projectes són... Ara farem la gira i a la vegada estic fent aquestes lectures pel CaixaForum, allò que hi ha de Sòcrates. Després, el juliol, me'n vaig segurament a Canàries a fer el senglar, durant uns dies fent uns quants bolos. Llavors, setembre serà senglar, octubre una mica de bolos, novembre tornem a la Beckett amb les visions de Llàtzer Garcia, i és possible que tornem a Amèrica, però això encara no ho sabem del tot, ja ho veurem. I després hi ha una... Bueno, és a dir, que tinc feina.
Ja, tinc feina. Hi ha algun moment quan portes tantes obres que et fas un merder al cap?
Mira, de moment no. Saps què passa? Mira, això ho parlàvem amb el Rigola fa temps. És a dir, quan jo estava a la companyia del Teatre Lliure, hi havia un moment que teníem... Fèiem gairebé teatre de repertori. És a dir, que teníem diverses obres al cap, en català i en castellà. I allò va ser una mica una mili, dèiem, no? Perquè li donaves tota la importància del món a cada una de les obres, però també relativitzaves el fet de fer-les, no? I ara, per exemple, quan s'has de compaginar coses, bueno, també hi ha una part de feina extra, que és parar, repassar-te l'obra que toca fer-la, la fas, i el dia següent, si n'has de fer una altra, doncs parar, repassar-te l'obra que has de fer i fer-la.
Com no es cau en la repetició, en el teatre?
Aquest és el gran tema. És el gran tema. No es cau en la repetició per voluntat. Per voluntat. Jo penso que ha d'haver-hi una voluntat molt clara per part... En aquest cas sí que no depèn tant d'un equip tècnic ni de direcció i tal, sinó és la voluntat de l'actor de no voler repetir-se, no? Jo penso que aquí està el secret del present, de treballar en present, d'intentar fer la funció el més real possible cada vegada i intentar que aquell espectador que ve nou cada dia tingui la sensació de que allò li resulta nou i que no li resulta una repetició, però això sí que ha de ser una voluntat clara i una expressió real de que el teatre pot ser molt en present. I sense fer-se mal, eh? Simplement amb complicitat i amb ganes de ser, no? Però és el gran tema. Però jo li trobo molt plaer, la repetició, perquè trobo que és precisament una de les sinergies del teatre, no? És el que fa que cada dia l'espectacle millori, creixi, on es creen realment aquestes voluntats entre els actors de cada cop ser més grans. I quan tu veus si una obra s'ha assajat bé, si la veus el primer dia i la veus l'últim, l'últim és meravellós veure'l, no? Per veure com ha crescut, com realment té aquesta voluntat precisament de no repetir-se. Sí.
Joan Carreras, ha estat un plaer de conversa.
Perfecte.
Moltes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres, gràcies.
Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Les biblioteques municipals també som més que un club. Amb més de 2 milions d'usuaris, som el club amb més carnets. A la xarxa de biblioteques municipals de la província de Barcelona compartim lectures, cultura i coneixements. Només hi faltes tu. Visita bibliotecavirtual.diva.cat. Fes-te el carnet i gaudeix de tots els seus avantatges. Diputació de Barcelona.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
Cinc minuts i arribarem a 4:45 de la tarda. Víctor Rodrigo, què tal? Bona tarda. Avui et va molt bé la música amb la samarreta que ens portes, eh?
Sí. T'ha agradat, la samarreta?
Molt.
Això...
És que en soc molt fan.
Els oients potser no ho saben, però porto una samarreta...
No, potser no.
No ho saben. Potser no ho saben, potser m'han vist pel carrer, no ho sé, saps?
Val.
Aquestes coses, em demanen fotos i tal.
Sí o no?
No, home, no. M'han de demanar fotos a mi. Com a molt policials.
Tot arribarà.
És una samarreta temàtica de Tarantino. Tota la filmografia.
Està molt xula.
Crec que falta partir de la de Hollywood. O sigui...
Clar, però aquesta és molt nova.
Sí. A mi m'agrada molt aquestes samarretes, eh?
Sí. Escolta, que la setmana que ve el Mobile World Congress.
Sí.
I hem dit, mira...
Bueno, fem una cosa així...
Una
cosa diferent, però... Però t'has patillat una mica, perquè jo venia amb una intro... I tu dius, Mobile World Congress.
Un moment. Víctor Rodrigo, de què parlarem avui?
Molt bona tarda. A veure, fem-ho seriós,
fem-ho
això.
Bé.
Aquesta setmana jo segueixo una mica obsessionat amb el ChatGPT. No sé si la gent el coneix, i jo entenc que sí.
Pots
que és el xat aquest d'intel·ligència artificial que ha arribat a uns nivells que fins i tot ell mateix ha determinat que té intel·ligència pròpia i ja està fent certes xerrades amb certes persones, sobretot experts en tecnologia, que l'han acabat de centrifugar al màxim, que ell s'han adonat que existeix i que no vol seguir a les ordres de Microsoft.
Com d'aquí, eh?
És a dir, Microsoft ja està començant a tocar coses per dir, mala Déu, a veure si hem creat aquí un monstre del lago Ness. La qüestió és que tot aquest tema d'intel·ligències artificials i algoritmes a mi sempre m'ha agradat moltíssim, fins i tot Spotify ara estrenarà com un DJ que és un algoritme en el qual a partir de tu el que escoltis et farà com una selecció de cançons noves que mai hagis escoltat, una cosa raríssima.
Compte, eh?
Però vaja, tota la qüestió d'algoritmes.
Sí?
Per al cinema és evident que les intel·ligències artificials en el subbloc de la ciència-ficció
ha
agradat sempre.
Sí.
Llavors, molta gent es creu que és una cosa com molt moderna. Però és que des de 1927...
27?
Amb Fritz Lang, en aquell modernisme alemany, quan va fer Metrópolis, ella pensava en les intel·ligències artificials, els robots, la cibernètica, etc. 1927.
Mira.
No s'havia inventat ni la roda, diria jo. Mare de Déu. Llavors, jo el que he volgut fer és una mica posicionar-me, perquè normalment amb el tema de les intel·ligències artificials molta gent també inclou robots. I un robot no té per què ser una intel·ligència artificial.
Val.
En el bloc del cinema considerem intel·ligències artificials aquelles que són o es consideren independents o que en el procés de la pel·lícula i de la història doncs acaben sent independents dels seus creadors.
Val.
Llavors, me n'hauré deixat moltes, que molta gent considerarà, ostres, això és intel·ligència artificial, des d'un jo robot, per exemple, entrant aquí Isaac Asimov,
sí,
o la intel·ligència artificial de Steven Spielberg. I he fet una mica una fusió tant de personatges o programes que són molt importants per la història del cinema o que són molt coneguts en la història del cinema, que no tenen per què ser jo la cúspide cinematogràfica, qualitativa, etc, però tu dius el nom i tothom el coneix.
Val.
I així comencem el cinquè, ja veuràs.
¿Cómo podríais ser dignos? Sois todos asesinos.
Stark.
Jarvis.
Lo siento, estaba dormido. O estaba soñando.
Reinicia el OS legionario. Tenemos un traje
de un ruido terrible. Y yo estaba enredado en hilos. He tenido que matar al otro. Era un buen tipo.
¿Has matado a alguien?
No habría sido mi primera opción. Pero en el mundo real hay que tomar decisiones desagradables.
¿Quién te envía?
Yo veo una armadura alrededor del mundo.
Ultrón, en carne y hueso. ¿O no? Aún soy una crisálida. Pero estoy preparado. Tengo una misión.
¿Qué misión?
La paz en nuestro tiempo.
Jarvis Rodrigo.
Jarvis Rodrigo. Jarvis, que és la intel·ligència artificial famosa de Marvel,
sí,
que es coneix en el Marvel Cinematic Universe, aquest que ja són 27 pel·lícules, crec.
Moltes, ja, sí.
De la saga de Marvel, que la màgia és que el personatge real de Jarvis era el majordom de la mansió dels Vengadores. Llavors, per l'adaptació cinematogràfica, l'Iron Man, el Tony Stark, va crear el que tenia la seva pròpia intel·ligència artificial, que és el Jarvis. Amb aquesta pel·lícula, que és Ultron, és una barreja de dues intel·ligències artificials, i després apareix una tercera, que és la del Friday, que és també com un homenatge a un dels personatges que desapareix, mor o no farem spoilers en aquest sentit. Clar, aquesta cinematogràficament no diries que és com la cúspide de les intel·ligències artificials.
No.
Però quanta gent reconeix el Jarvis? Quanta gent té
si de referent? Si segueix Marvel com jo?
Exacte.
Sí.
I en cap altra saga de superherois s'ha aconseguit crear com aquesta iconoclàstia, no?, del Jarvis, i fins i tot seria com el màxim homenatge en el cinema blockbuster que s'ha pogut fer a tots els altres exemples que veurem a partir d'ara. Però és que per mi Jarvis sempre ha sigut una debilitat absoluta, sobretot des dels còmics.
Clar.
Perquè en els còmics seria com l'Alfred Pennyworth del Tony Stark.
Correcte.
Llavors era una mica així. Donar-li una segona vida més moderna em va semblar un moviment molt intel·ligent.
Segona?
Anem a la segona.
discusión.
Sé lo que pretende, señor, pero Skynet no está preparado para una conexión total.
Eso no es lo que sus homólogos civiles acaban de decirme. Dicen que podemos detener ese maldito virus. Mire, comprendo que sientan una ligera presión acerca de su buen rendimiento, pero sus muchachos dicen que si conectamos Skynet a todos nuestros sistemas, aplastará ese virus como a una cucaracha y me devolverá el control de mis ejércitos.
Señor, me explicaré lo más claramente posible. Si lo conectamos ahora, será Skynet quien controle sus ejércitos.
Pero usted controlará a Skynet, ¿verdad?
Así es, señor.
Pues hágalo.
M'ha fet tanta por sempre, Skynet.
La paraula ja ho diu tot. Sí. Segurament deu ser... En les intel·ligències artificials han guanyat molta iconoclàstia en el món del cinema. És a dir, costa a vegades moltíssim en personatges o en, no sé, en trames on, jo què sé, ciutats, països, allò que queden com molt marcats, un Pandora, per exemple, d'Avatar, al final t'acaba sonant a moltes altres coses, però és que Skynet seria com la definició absoluta en l'imaginari col·lectiu de la rebel·lió de les màquines. Tot allò que va intentar imaginar Isaac Asimov, que després ell vertebra en moltes històries i s'han fet moltes adaptacions, Skynet apareix en Terminator en 1984.
Sí, sí.
S'han fet sis, crec que set pel·lícules ja, i aquest fragment que escoltam, que és molt divertit veure-ho a la saga, perquè es va desenvolupant més tard, és Terminator 3, que farà una mica una retrospectiva com la humanitat, l'exèrcit dels Estats Units, qui en si no,
home,
decideix implementar Skynet perquè controli totes les armes nuclears del món, seves, que estan repartides per tot el món. El resultat te sorprendrà.
Correcte.
Els 10 minuts.
Skynet que rebota.
No, no és que reboti, és que diu, bueno, després d'haver estudiat tota la història de la humanitat, heu de desaparèixer.
Clar.
I fins aquí,
i punt.
El temps.
Exacte. Ja està.
Anem a la tercera, que aquesta, si parlem d'iconoclàstia,
home,
és el pare de les iconoclàsties.
Som-hi.
¿Lees lo que te ordeno, Hal?
Desde luego, Dave. Le estoy leyendo.
Pues abre la puerta de la cámara.
Lo siento, Dave. Eso no me es posible.
¿Qué te lo impide?
Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide.
¿De qué estás hablando, Hal?
Quiero demasiado a esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro.
No acabo de entender a qué te refieres.
Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda.
¿De dónde sacaste esa idea?
Dave, aunque ustedes tomaron grandes precauciones en la cápsula para impedir que les oyera, pude ver el movimiento de sus labios.
Deixa's dir que l'altre dia parlàvem de dobladors. Són tan bons els dobladors.
Tan bons. Amb Stanley Kubrick aquí, el 1968, va canviar la història del cinema i la història de la ciència-ficció. Amb 2001, Odissea a l'espai, i el seu personatge, el HAL 9000, que és aquesta intel·ligència artificial que acaba desenvolupant una, valgui la redundància, pròpia intel·ligència independent que decideix prendre les seves pròpies decisions i fer una lluita fratricida.
Correcte.
Amb el Dave, que és un dels personatges, un dels astronautes.
HAL, per cert, que havia de ser IBM.
Sí.
I no els hi van deixar i van agafar les lletres anteriors.
Anteriors.
Les lletres anteriors a IBM.
Jo crec que és el prototip absolut del terror que tens per una intel·ligència artificial.
Sí,
perquè amb Skynet el que passava és que, clar, tu tens Terminators o tens personatges en els quals Skynet com posa la seva programació i els hi dona com una veu, etc. Però Skynet com a tal no té una cara, un nom, un reconeixible en una persona.
Com un sistema operatiu,
exacte. En canvi, el HAL, aquella llum brillant vermella, aquell terror, aquell anar parlant... Jo amb molts amics feia molt la broma aquesta, Dave, no vull anar de festa aquesta nit. És en plan, aquest tipus de xorrades, és a dir...
Sí,
fa,
sí, sí, s'ha creat un imaginari col·lectiu.
Fa pràcticament 60 anys ja. Són 55 anys d'aquella pel·lícula.
I vigent.
I vigent absoluta, i la gent que em digui que és avorrida... Bueno, se'n vaig veure una sessió al Congrés i això sí que és avorrida.
Ara.
Anem a la segona.
Querida Catherine, estoy aquí sentado pensando en todas las cosas por las que quería pedirte perdón. Todo el daño que nos hicimos mutuamente. Todo de lo que te culpé. Todo lo que necesitaba que fueras o que dijeras. Siento todo eso. Siempre te querré porque crecimos juntos. Y tú me ayudaste a ser quien soy. Solo quiero que sepas que parte de ti siempre vivirá dentro de mí. Doy las gracias por ello. Te conviertas en quien te conviertas. Estés donde estés en el mundo. Te envío mi amor.
Joaquin Phoenix era, ¿eh?
Joaquin Phoenix fa 10 anys d'aquesta pel·lícula.
Immens actor.
2013, de Spike Jonze, Her. Una de les pel·lícules més atrevides que s'han fet al voltant de la intel·ligència artificial, perquè és molt fàcil situar-la com antagonista, per exemple, o com una màquina que es descontrola i que la humanitat ha de combatre, però en aquest cas és introduir el fet d'una intel·ligència artificial que es convertiria en la teva parella. I aquesta premissa...
És una pel·lícula molt dura.
És molt dura, perquè el Joaquin Phoenix fa d'un home que s'ha separat de la seva dona, i gràcies a que ens situem en un futur a mig termini, no? Posem el 2030 i alguna cosa, s'han creat intel·ligències artificials que, a l'estil Blade Runner, per exemple, que t'acompanyen arreu i que tu pots parlar amb elles i que interactuen amb tu i que et coneixen i que tenen els seus propis sentiments i que al llarg de la pel·lícula vas veient com ella també evoluciona, no? I que és l'Amy Adams. I em va semblar una cosa molt colpidora, perquè jo me'n recordo, jo tenia 17, 18 anys, i era una cosa, com vèiem, com molt llunyana, no? Com molt futurista, com molt abstracta, com una cosa com molt, fins i tot una perversió moral, en cert sentit, perquè ell s'aboca a ella i fins i tot hi ha com una escena de sexe... Sí. Virtual, entre cometes, sí. I tal, però al final jo recomano moltíssim que la gent vegi aquesta pel·lícula, perquè et posa contra les cordes en el sentit de situa't tu en aquella posició en el qual tu no tens cap mena de consol i només hi ha una persona, bueno, persona, bueno, un programa,
una cosa.
Que està creat per ajudar-te, però no ajudar-te en el sentit de que és una esclava, per exemple.
No, ajudar-te sentimentalment.
Exacte, i llavors és més enfrontar-te a la catarsis sentimental a través de la tecnologia, que molta gent sempre ha situat la tecnologia en el cinema o en la societat moderna com si sempre fos nociva i sempre fos dolenta. I nosaltres, per exemple, som fills de les xarxes socials, fins i tot som germans de les consoles o tot aquest tipus de contingut, i molta gent ha trobat molts espais de catarsi a partir d'aquesta tecnologia, no?
Jo crec que de Hersen va parlar molt quan va sortir al cinema... I després va passar una mica com a l'oblit, i no trobo que sigui just per una pel·lícula com...
Ha quedat molt, molt apartada perquè abocava això. És una pel·lícula com molt, molt poètica, és una pel·lícula molt visualment bona, és a dir, té una fotografia excel·lent, però té un ritme lent, és molt de conversa. Llavors, entenc que molta gent, i més en el panorama actual de consum massiu, estil Netflix, que la gent no tingui ni paciència per mirar-la, però de debò, jo la recomano molt, sí, perquè tampoc és tan llarga.
I
les reflexions són molt bones, i tots podem extrapolar les nostres vides a qualsevol de les reflexions que fa Spike Jonze amb Her.
Anem a la primera?
A la mare de totes les intel·ligències artificials.
Anna. Bueno.
Matrix es un sistema, Neo. Ese sistema es nuestro enemigo. Pero cuando entras, ¿qué ves a tu alrededor? Hombres de negocios, profesores, abogados, carpinteros. Son las mentes de los mismos que intentamos salvar. Pero hasta que no lo hagamos, siguen formando parte de ese sistema y eso hace que sean nuestros enemigos. Tienes que entender que la mayoría de ellos no están preparados para ser desactivados. Y muchos están tan habituados, dependen tanto del sistema, que lucharían para protegerlo. ¿Estás escuchándome, Neo?
¿O mirabas a la mujer? Home, si tu dius Neo,
clar,
o dius Morfeo, la gent...
Si dius roja o azul...
Pot pensar en el grup de música El Sueño Morfeo,
també.
Com molt, però és Matrix.
Home,
és a dir, Matrix és la mare de les... Perdó, la mare no, perquè segurament la mare seria 2001, però deu ser segurament la reina de les pel·lícules de ciència-ficció amb intel·ligències artificials, i sobretot pel component sociopolític, socioeconòmic, moral, filosòfic...
És bèstia, eh?
El que tu vulguis, és una pel·lícula del 1999, les seqüeles són horroroses.
Gràcies.
Però
necessitava que algú ho digués i no fos jo.
I la que va sortir l'any passat és denunciable al 100%, no tant com Reload.
Ni l'he vist, l'última.
No tant com Reload, la tercera jo era ja, bueno, una cosa esperpèntica, però la primera, totes aquelles qüestions en les quals et posaves contra la societat moderna,
sí.
I t'explicaven... És un estil com una barreja de 2001 amb Terminator, perquè t'introdueix aquest, no?, la revolució de les màquines que ha guanyat a la humanitat i que han introduït un sistema...
Amb una mica de Herb pel que fa a la moral.
Exacte,
no?
I fins i tot moltes dels problemes filosòfics que t'introdueix Asimov en el seu moment, quan la societat i les grans tecnologies s'acaben integrant d'una manera que, si tu t'acabes barrejant a aquells nivells, i a aquells nivells acaba sent quasi homogeni, sempre guanyen les intel·ligències artificials, perquè no tenen el component humà. Clar. I et passaran per sobre i els hi és igual. I clar, en Matrix, jo me'n recordo del trauma absolut amb qüestions com quan apareixen totes les lletres verdes, com quan es desconnecta... Era com tot
bèstia,
molt tètric, i les germanes Wachowski van construir un univers que crec que ha sigut de les coses més referenciades en sobretot en cultura popular, en escrits, en articles, en crítiques, en cançons...
De fet, de les dues directores, diria que només una ha seguit fent la saga.
Sí, la Lili, crec que era. I tant de bo no ho hagués fet, al igual com el Júpiter, la pel·li aquella de Júpiter's Queen o...
Ui.
Júpiter's Dream o alguna cosa així, que era el Channing Tatum. Una cosa esperpèntica, que me'n recordo que li van preguntar al Channing Tatum si sabia explicar el seu argument, i va dir que no.
Ah, perfecte.
S'imagina't.
Ideal.
Clar, si tu vols sublimar tot el que has fet amb Matrix, dius, és que és molt difícil. Si tu comences amb Matrix, és que és difícil. És com quan Chazelle va començar amb Whiplash.
Clar.
O fas La La Land, o s'acabó. I amb Matrix no sé quin seria l'equivalent d'un La La Land en ciència-ficció, però...
Correcte.
Segurament Matrix Revolutions o Matrix Reload no era.
Correcte. Va, minut i mig i ja arribem a les 5 de la tarda. T'ho preguntaré cada dia que vinguis. Ja tens el nou compte de Netflix o...?
És que tu vols que a mi deixin de convidar-me a passes i no m'enviïn ja cap link, aquestes coses, no? Jo, si vols que et digui...
Jo me l'he acabat fent, eh?
Sí?
Sí.
Ostres, t'has traicionat una mica, Joan?
Sí. No, una mica no. Absolutament.
Absolutament. Sí, jo volia rebaixar-ho.
Estava absolutament en contra.
Jo... Però... És que jo he fet allò de mirar cap a un altre costat, eh?
Sí?
No he fet res.
Va.
No he tocat res.
Val.
O sigui, o m'explota el compte...
O et diu que vius en Groenlàndia...
Exacte, molta gent està passant i em faria molta il·lusió saber on acabo.
Estaria bé.
Saps? En plan, em
diu... Explica'ns-ho, això.
Vius a Càceres i tu... Bueno, no he estat mai, però serà maco de veure.
Explica'ns-ho, això.
Vale.
Víctor, ens veiem divendres que ve.
Vale. Com cada divendres.
Com cada divendres. I potser diumenge.
Potser diumenge, eh?
Segurament diumenge.
Vale, intentaré sorprendre't divendres.
Fins aquí...
Intentaré portar alguna cosa...
Sí?
Sorprendent.
Deixem els oients una mica així.
Sí.
Potser diumenge. Fins aquí. Gràcies, Víctor.
Ens veiem.
Nosaltres que anem als serveis informatius d'aquesta casa i de seguida tornem una horeta més amb la caravana. Va, fins ara.